Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
D'octubre, programa 476, i ens escaparem, i el meteoambient l'hem ajuntat amb en Gallego i també el meteotemps. Mitja hora per parlar de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, un conglomerat presidit per Aurora Carbonell, que a més és alcaldessa de Sitges. I és que aquest 25-26 d'octubre arriba l'IMC22, l'International Mobility Congress, impulsat pel sector de la mobilitat i el transport públic de Catalunya. Meteoterra, evidentment, arriba en Jordi Puig amb el fruit de tardor, que és el moniato, i ens entaularem amb l'Oleguer Brunet, propietari del celler Vins Petxina i membre de la comissió organitzadora de la Festa del Vi Novell. Som digital, som web, som mail, som Facebook i som Twitter.
Quin temps ha fet?
Els darrers 8 dies ens han portat calor, calor i calor. Recordem que ahir alguns indrets del Pirineu arribaven a 26-27 de màxima. I avui les precipitacions han anat basculant des de l'Aragó cap a Llevant, entrant per les terres de Ponent. Unes precipitacions que les més importants s'han enregistrat cap a l'àrea del Pirineu Occidental, però en general la meitat oest de Catalunya. Com dèiem, això passava avui, i alguns registres fins i tot amb una mica de cara i ulls. Per exemple, anem cap al Pirineu més occidental. Allà hi trobem, doncs, Espot o l'Estany Gento amb 26-27 litres per metre quadrat, 25 a Barruera, 22 litres a Bonaigua o a la Fallada de Malpàs, 20 litres per metre quadrat, 19 al Pont de Suert, 18 a Sopeira, i valors inferiors en d'altres indrets. Sempre d'aquest racó nord-oest, tot i que ha plogut en d'altres punts de la meitat oest.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Doncs anem cap a aquest concurs fotogràfic. Preciosa fotografia, no deixa indiferent, des de Calella de Palafrugell, una composició en primer terme de vegetació. Sembla exòtica, però no, mediterrània, una llum espectacular, un sol no gaire alt a l'horitzó i un mar com un mirall. Tot plegat, cel terrosa, Calella de Palafrugell, Miquel Calceran, foto del dia 16.
Meteoescapades.
José Luis, avui farem tres seccions. Saps què passa? Que estem en una revolució i en aquest programa, que ja té 10 anys, no ens hi caben més temes. És a dir, hi ha un allau de ganes de comunicar, iniciatives, bé, bull. Tu te'n recordes quan vàrem començar fa 10 anys?
Jo recordo la primera secció que vam fer fa 10 anys.
Sí.
Sobre trànsit, sobre mobilitat sostenible.
Què dius?
Sí, me'n recordo perfectament. Sí.
Ostres.
Me'n recordo. Va ser la que vam començar, tot i que la gent podria esperar que fos de reciclatge, no? Per venir
per
del
exemple.
Meu. Però no, va ser de mobilitat sostenible.
Caram, no.
I
recordava.
Sempre que obrim aquest meló de la mobilitat a la ciutat, me'n recordo d'aquella frase del George Pompidou, que va dir que havíem d'encabir els vianants a les ciutats per tal que no molestessin el cotxe.
Ah, sí, ho va dir.
Aquest és el concepte de ciutat.
Georges Pompidou.
Que va dissenyar. Els del Citroën, Renault, sí, Peugeot, sí. O sigui, França és la m'entens? Sí. Allà el cotxe s'excel·lència, el vehicle, no? Com ha canviat aquest concepte? És exactament el contrari. Hem trigat, doncs això, potser 50 anys, no?, a adonar-nos de que...
Els que estem a la taula, també.
Sí, també és veritat. Clar. Ara que ho dius.
Clar, jo quan l'any 85 em treia el carnet de conduir, jo demanava carrils. Sí, jo demanava, vinga, espai.
Sí, demanava... i anàvem pel carrer Aragó, pel carrer Balmes...
Aparcant a sobre la vorera indiscriminadament. Però vaja, no hem vingut a parlar de tu i de mi, hem vingut a parlar de l'Aurora Carbonell, no de la persona, perquè ella és alcaldessa de Sitges i presidenta de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. Aurora, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bona
Hola.
Tarda. I hem vingut a parlar de mobilitat perquè a Sitges esteu a les portes d'un congrés internacional de mobilitat. Què ens aportarà aquest congrés?
Doncs esperem que ens aporti, sobretot, coneixement, que puguem veure les novetats en el món de la mobilitat, però sobretot és el segon any que fem aquest congrés des de l'AMTU. L'AMTU, com bé has dit, és una associació de municipis. Jo també, com a alcaldessa, sóc plenament conscient de les dificultats que tenim els municipis en l'àmbit de la mobilitat, amb les polítiques de mobilitat, i per això l'any passat vam començar amb aquest primer congrés, perquè vam pensar que estava bé que ens poguéssim trobar diferents actors per parlar precisament de tot el que ens importa en les ciutats, en els pobles, en l'àmbit del transport públic i la mobilitat. Per tant, aquí n'hi hauran exemples, n'hi hauran fòrums, n'hi hauran taules, n'hi hauran totes les innovacions que hi ha en el sector, i per tant que és un tema avui en dia capdalt per qualsevol ciutat o per qualsevol poble.
Jo diria que fa 20, 30, 40 anys anàvem molt sobrats de tot. Tan sobrats que les administracions, pam, garrotada cap aquí, cap allà, àrea metropolitana s'entenia zero amb la Generalitat, etc. A tot arreu hi veies, doncs, fantasmes polítics, amb llençol o sense, però, en definitiva, fantasmes per tot arreu. I alcaldessa, o Aurora, ha arribat un moment en què dona la sensació que tots necessitem de tots, independentment dels colors.
Exactament. Pensa que l'AMTU, com a associació, partim una mica... nosaltres som després de l'àrea metropolitana. L'AMTU ja té 20 anys. Uh-huh. I també ja porta uns quants anys parlant de mobilitat. Però, sobretot, és aquesta mobilitat diferent del que és l'àrea metropolitana, que és bellugar molta gent, amb molta freqüència. Nosaltres comença a ser diferent. A la que t'allunyes de l'àrea metropolitana, doncs, evidentment, les necessitats són molt diferents. No és el mateix el que tenim al Garraf. Moltes vegades jo dic, no és el mateix tot el transport públic que hi ha, per exemple, des de Sitges a Barcelona, que tinc tren, que tinc bus, que tinc moltíssimes infraestructures diferents, que, per exemple, per anar a Igualada o a Vilafranca, que no i estic dins de la vegueria Penedès, eh? Ja no et dic si me n'he d'anar més enllà.
Ara et posaré un exemple, i amb això ja callo, José Luis, i tu d'això. Cas real, 100% real. Ahir a les 3 de la tarda arriba el meu fill Manchester-Reus, d'acord? Vol de feina, i ja està, i arriba a Reus. I el meu fill agafa Google Maps i diu, vull anar amb transport públic fins a Terrassa. 3 hores 50 minuts. Reus, Terrassa. Uh-huh. 3 hores 50 minuts. Estic pensant, alcaldessa, que potser s'ha acabat l'era de l'era d'aquests autobusos que van buits i que circulen 50-60 litres cada 100 quilòmetres. N'hem parlat en aquest programa amb el convidat, amb el Miquel Armengol, que va muntar aquesta empresa d'autobusos a demanda i que al final hem d'anar cap aquí. No, és un sense sentit que voltin els autobusos perquè hem de tenir transport públic que en realitat no porta ningú.
De fet, s'ha acabat i encara s'acabarà més. S'acabarà quan acabin tots els contractes de totes les línies d'autobús que encara estan vigents.
Ai, pobres cases. Ai, pobres els
cases. Que aviat s'acabaran, però aquest és un altre tema. D'aquí 2 o 3 anys, quan acabi, això ja serà un altre problema. Però des de l'AMTO, per exemple, treballem molt això. El bus a demanda, la mobilitat compartida, la micromobilitat, la mobilitat de l'última milla. O sigui, n'hi ha tantes, tantes diferències.
Els telèfons mòbils són una eina.
Exacte, les aplicacions.
El 5G,
les mobilitats, per exemple, a Reus precisament vam fer una jornada que anava precisament de la mobilitat en els polígons industrials. Importantíssim, perquè hi ha empreses que depèn on no s'instal·len perquè diuen que no pot venir ningú a treballar aquí perquè és un drama.
Són oasis al desert.
Doncs si hi ha diferents empreses, si amb una aplicació podem saber els busos, quanta gent agafa amb una empresa o amb una altra, en quina freqüència passa, és a dir, de quina manera compartim.
Perquè un dels puntals del Congrés, que en té dos eixos, un és la digitalització.
Exacte.
Suposo que anem per aquí.
A mi hi ha qüestions que van més enllà del medi ambient i de la sostenibilitat i que m'agradaria parlar amb l'alcaldessa, perquè veig que d'una manera encertada, i és una cosa que jo vaig demanar al Departament de Medi Ambient fa molts anys, que no només parlem de mobilitat sostenible, sinó que parlem de mobilitat segura, inclusiva i sostenible. Per això m'agrada moltíssim aquest concepte, perquè és un pack. No? La mobilitat és quelcom més que un servei. La mobilitat és país, és ciutat, és tribu, d'acord? Jo cada vegada que veig...
Gairebé és cultura.
Sí, bueno, sí, segurament també.
Sí.
Cada vegada que veig aquest bus que no para, pim-pam, entrant i sortint de Barcelona, cap a la Roca Village... No t'ho perdis, això, company. Perquè se'ns omple la boca de que els autobusos interurbans no són rendibles, no donen servei, al final s'agafarà... Aquest de la Roca Village, o no sé com es diu, Roca Village, que és per anar a comprar Christian Dior, per anar a Louis Vuitton, m'entens?
Clar, perquè a la ciutat potser no són prou còmodes algunes àrees de vianants, i allà, en canvi...
Però per què tenim aquest concepte de no entendre que la mobilitat és quelcom més que una qüestió de rendibilitat i d'economia? Per què no entenem la mobilitat com un concepte de confort i de servei al ciutadà en estricte sens, al nivell comparable al de la sanitat?
Exacte. Comparable a la sanitat o a l'educació o a qualsevol altre servei públic, totalment. Però he de pensar que tenim un escull important que fins ara ha estat, per exemple, els plans urbanístics, l'urbanisme que tenim. Avui en dia no es pot fer una modificació urbanística o pensar en una urbanització nova o en qualsevol municipi o en qualsevol ciutat si no parles primer de quina mobilitat hi haurà. Com anirà la gent? En bicicleta? En cotxe? Clar, ara és molt difícil, segons en quins llocs, canviar rutes, no? O fins i tot això, no? Que diguis, no, és que volem anar en bicicleta fins a tal lloc. Ojo, cuidado, perquè hi ha aquesta carretera, perquè hi ha el tren, perquè l'autobús hi ha la línia aquesta regular, que hi ha un contracte que fa no sé quants anys que ara no el pots canviar. És a dir, l'urbanisme va lligadíssim a la mobilitat. I avui en dia ja no es pot parlar, diguem, d'urbanisme, que a vegades l'urbanisme només hem pensat que és fer cases, quasi, i no. L'urbanisme és l'entorn. L'entorn, tot l'entorn. És que jo crec que això és un concepte que hauríem de canviar ja la mirada. L'urbanisme no és anar fent cases i blocs. L'urbanisme és l'entorn on vivim nosaltres. Per tant, hi ha cases, però hi ha carrers, hi ha espais naturals, ens hem de moure tots, i aquest concepte, que fins no fa molt no s'ha fet, la veritat, doncs ara s'ha de fer, sí o sí.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Està amb nosaltres Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges i presidenta de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTO. Tot i així, la faré, la foto, perquè ja sabeu que jo a les xarxes de tant en tant pujo fotos molt, molt casolanes, no?, del carrer, del dia a dia, que si els residus, etc, i pam, i punxo, no? La faré la foto perquè se m'acudeix una àrea absolutament nova que s'està, bé, ja està urbanitzada, d'aquestes àrees que una constructora se'n fa càrrec de la urbanització, etc., i que està a l'extrem oest-nord-oest, més aviat nord-oest de Terrassa, al peu de la Mola. És una empresa lleidatana de construcció que ha urbanitzat tot l'espai i ha construït des de fa un any i pico una primera línia a les portes de Terrassa al quart cinturó, quatre blocs de vivendes on ja s'ha ocupat tot un carril d'entrada amb tots els cotxes dels veïns aparcats en el carrer, perquè clar, jo m'estic fent el càrrec de que alguns ciutadans han trobat uns pisos molt competitius, etc, 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 i fan goig i segurament doncs ja ben aïllats, ben construïts, però clar, estan allà on Cris va perdre l'espardenya. Aleshores, si no tens el cotxe davant de casa, però és que no hi cap ni un cotxe, és a dir, tot està buit, però allà davant dels pisos tota aquesta línia.
L'alcaldessa ens podrà parlar de Sitges al principi de la revolució, de la migració de tothom cap a Sitges.
Clar, clar.
Allò va ser terrible, perquè literalment el cotxe... Què faig amb el cotxe?
És un problema. De fet, molts llocs, ara es diu, no? I en moltes poblacions et diuen has de fer pàrquings, perquè si vols que et vingui la gent, has de fer pàrquings. Però clar, si jo estic dient que vull una ciutat més sostenible i vull treure el cotxe perquè vull que la gent es bellugui perquè necessito un pàrquing, si no vull que vinguin cotxes. Però clar, és molt difícil. O, per exemple, hi ha gent que t'està començant a dir que s'ha de plantejar començar a fer edificis sense pàrquing. Clar, a veure qui serà el primer que s'atrevirà a fer un edifici sense pàrquing, perquè clar, perquè tindràs una mobilitat perfectament estructurada i podràs arribar sense el cotxe. És molt difícil i molt utòpic, això segurament, eh?
Sí, per això però ha de ser inclusiu el transport.
Sí,
clar, i ha de ser inclusiu en un moment en què tenir un cotxe es converteix i es convertirà encara més en un problema econòmic i que no hi arribarà, crec, no sé si dues terceres parts de les persones que ara mateix tenen cotxe. És a dir, hi ha alguns càlculs molt animals. Perquè, clar, el salt a vehicles...
Però, en tot cas, és excel·lent que es facin aquests congressos i aquestes trobades, com aquest International Mobility Congress, perquè és el que necessita la mobilitat, reflexió.
Exacte.
Posar en valor totes les oportunitats, però també tots els entrebancs amb les que es trobarem, perquè nosaltres, tu i jo, estem picats del verí del medi ambient, però no tothom ho està, Francesc.
No, la majoria no.
I hi ha gent que encara està en el no sin mi cotxe, que està instal·lat en aquesta filosofia.
Sí.
No és el cas dels joves. El meu fill no té carnet de conduir, ni se l'espera. I jo, clar, jo, que en tenia 17 anys i 9 mesos ja tenia el carnet, m'entens?
No, perdona, el meu fill de 18, que ara en farà 23, sí,
no
es va
saber
treure
res.
El carnet de cotxe, tenia un cotxe gairebé desballestat allà al carrer, aparcat, etc, ocupant el ferro, etc, i ha anat entenent que és ferralla, que és un problema, que és una despesa immensa. Ja fa temps que va amb la seva bicicleta, el seu...
Això, aquests congressos, ho esteu
transport.
Detectant? És a dir, és comú? Aquesta percepció que tenim nosaltres la té la resta de... Vosaltres, des dels governs locals, ho veieu? Que
depèn,
està canviant la mobilitat?
Està canviant, però el que es necessita és un transport públic que funcioni. Clar, tot això que diem, que és fantàstic i que és molt utòpic, no?, de dir d'arribar a una població que no hi hagi ni pàrquings ni res, perquè et pots bellugar perfectament sense cotxe, però necessites un transport públic que funcioni, que funcioni bé, que no triguis això a les 3 hores, les 4.
Rodalies.
Exacte.
Però entrevistàvem
Pere Macias fa poc.
Pere Macias, que és una entrevista que en aquest cas es va gravar i que s'emetrà la setmana que ve, i jo hi confio. Crec
una,
que
cosa
ha...
és, una cosa és la decisió i una altra cosa és la realitat, ens va dir.
Sí,
és a dir,
però hi ha unes xifres...
El que està assenyalant l'Aurora és exactament el que es va trobar ell. Una cosa és la decisió amb la que arribes al càrrec,
sí,
i una altra cosa és la realitat que t'hi trobes.
Sí, però... Fixa't que està avançant, hi ha licitacions, hi ha obres, i confio. I confio, és una persona molt pragmàtica, extraordinàriament pragmàtica, que això no vol dir,
perquè vosaltres,
que no...
el Garraf, aquesta és la signatura fonamental.
Fonamentalíssima, diria.
Són les mates de...
Clar, és, i fixa't com afecta... És un transport de luxe, alcaldessa, al mig de Sitges.
I fixa't com afecta, per exemple, l'economia, que ho dèiem aquest estiu, a Garraf, per exemple, hi havia molta oferta de treball, es buscava gent per, no?, pels restaurants, els hotels, i al Baix Penedès... Hi havia molt d'atur, hi havia molta gent sense treball, i deien, però com anem? Del Vendrell a Sitges, que ja en diràs el que és. Com anem si no tenim transport públic? O no, quan arribem no podem aparcar? Fem zones taronges especials, amb preus especials pels treballadors, les empreses, poseu-vos d'acord i munteu transport. Vull dir, clar, si no hi ha transport, és que és tot plegat, que és molt complicat. I m'agradava quan deia, o senyala la consciència aquesta mediambientalista, ara us posaré un exemple, perquè el país convidat al Congrés és Suècia.
Sí.
I a mi em va impactar una cosa que em va dir l'alcaldessa d'Estocolm.
Per què heu triat Suècia?
Doncs perquè, la veritat, vam fer una jornada amb ells, va venir l'alcaldessa d'Estocolm, van estar parlant amb molts municipis, i precisament la cultura aquesta nostra diferent és el que em va sorprendre, perquè ella es va estar, bueno, va estar com una hora explicant que els autobusos que tenen la ciutat són elèctrics, i que per ells el més important era el silenci, perquè no feien soroll, i que això... I clar, i tots els alcaldes i les alcaldesses que estàvem allà, tots, ja, però va, però m'arriba l'hora, però la gent va bé, no sé què. I ella mateixa va dir, em sorprèn que això del soroll a vosaltres no us importi res, bueno, i que només esteu obsessionats amb l'horari. Dic, home, és que nosaltres encara no hem arribat, això del soroll. Nosaltres encara demanem tenir línies que funcionin, aquí, que hi hagi infraestructura...
Clar, tant de bo tinguéssim un problema.
Clar, jo, ara la senyora que has va Garraf, al·lucinar una mica.
Ara que has parlat de Garraf, jo quan anem de tant en tant a la pèrgola i fas una volteta mentre para la taula i fas una volteta per allà, les cases que estan a tocar de la via, a dalt del... Que dius, aquesta gent com pot viure... És que és un luxe tenir aquest servei a tocar de casa teu. Sí. És una percepció diferent.
Recorda, el tren mai ha de sortir de les ciutats, i allà on va sortir ha estat un fracàs. Mira l'AVE de Tarragona.
Sí, sí.
Això és de jutjat de guàrdia.
Exacte.
I Suècia la teniu com un mirall? És a dir, ho trobeu com un model a seguir?
Sí, té una infraestructura, evidentment, de transport públic. El que dèiem nosaltres, precisament amb l'AMTO, que és amb el que ens trobem, aquesta diversitat de poblacions grans, petites, ben connectades, mal connectades, tot això, doncs, ells, evidentment, tenen un mapa com molt ampli de transport públic, molta diversificació, el que he dit, micromobilitat, transport a demanda, i sobretot, doncs, això, transport elèctric, transport amb hidrogen, ells són, en aquest sentit, estan una mica lluny encara de nosaltres.
Amb el transport a demanda, jo fa... No sé, què devia ser? Fa 3 anyets, 4, aquesta mena de minibús, aquest ou, sí, autònom, el vaig provar amb una demostració que vareu fer a la Rambla Sant Cugat. Vaig pujar, vaig trobar sensacional. Era com una mena de telecabina.
Que era autònom, per això.
Autònom, sí, autònom, sí. I portava cap aquí... elèctric, completament silenciós, completament... Clar, i me l'estava imaginant, això, amb el mòbil, i que fa unes rutes per la ciutat i que tu el demanes i et passa el teu ou, per entendre'ns, perquè és així tot arrodonit i tal, amb, no sé, que hi caben 16 persones, 18...
Sí, amb aquest sí, era un...
Sí, una cosa
petit.
Així... I clar...
Amb tot el tema de la mobilitat autònoma, que arribarà, i a més s'està treballant moltíssim, nosaltres ara vam estar en un congrés internacional que hi havia moltíssim, perquè era als Estats Units, de la mobilitat autònoma, és cert que veure-ho a la carretera, és a dir, veure-ho aquí, a la Diagonal, això encara tardarà, però veure-ho en centres o en llocs clar. Tancats... Com és a dir, per exemple, un recinte hospitalari o una fàbrica, un Martorell, on que hi hagin cotxes autònoms, això jo penso que no tardarem massa en veure-ho perquè s'està fent.
Hi ha un aspecte que em fa una mica de por de tot això, de la intel·ligència artificial aplicada a la ciutat i a la ciutadania i a la manera de conviure i de fer societat. I és com interaccionarem? Com... No ens tancarem encara més en nosaltres mateixos si fem avançar això? És a dir, no té, ho estic dient seriosament, i estic depassant el tema del medi ambient. La socialització, que forma part del concepte de ciutat i del concepte de poble, també passa per això, per estar esperant el bus, per estar esperant el tren, per estar esperant per agafar. Això s'acaba.
Meteotemps.
S'acaba?
Depenent com ho vegis, és a dir, el que ve claríssimament són els sensors a tot arreu, és a dir, les ciutats connectades. Clar, pots dir, home, ens controlaran més, potser, perquè el que està claríssim, i de fet ara ja hi ha, no? Però hi ha moltíssims aparells que no només controlen la qualitat de l'aire, el so, si passa una bicicleta, si passa una cadira de rodes, si el semàfor aquest funciona, si no. Llavors, tota la connexió aquesta farà que la mobilitat amb les ciutats doncs funcioni molt bé. Què passa? Que algú m'havia dit, home, doncs arribarà al punt que passarà una persona i sabran fins i tot si tens sí. colesterol, no? Perquè, clar, estarà tan controlat tot perquè funcioni bé que, sí, hi haurà un control. Ara, jo entenc que és, doncs, com utilitzem la tecnologia, no? Si la utilitzem, doncs, això, pel vessant bo, de que puguem, doncs, distingir el que és una cadira de rodes amb una bicicleta o amb una moto... No?
És per això que la mobilitat va més enllà del concepte de medi ambient.
Va moltíssim,
i del
totalment,
concepte de seguretat.
Totalment, clar, totalment.
Clar. És definitòria a l'hora de donar caràcter. De fet, l'alcaldessa està parlant de les ciutats de Suècia. Jo conec una mica el país i no tenen res a veure amb les nostres ciutats. No. Absolutament res a veure. Que el confort a dins de les llars... ells tenen un altre concepte de convivència, que no és la nostra. El caràcter mediterrani, obert, espontani, de sortir, de trobar gent... Em fa por que incorporem maneres de funcionar a les nostres... En el cas de Sitges o de Castelldefels...
Imagina't a Sitges dir, farem la ciutat del silenci.
No és possible.
No, sisplau, no.
Has de veure la part positiva, que és el compartir. Sí. Compartim vehicles. Segur que coneixes amb algú en el moment que comparteixes i arribes allà i comparteixes i el patinet o la moto elèctrica. És a dir, també
hi ha la cosa... Els veïns que hi diuen, es troben a gust amb aquest... Heu tastat, heu fet un tast de veure què pensen ells de cap on...
A veure, la gent al final el que et diu, jo el que veig sobretot és això, és demanda de transport públic que funcioni, és com ara precisament, no volia tornar a treure la Renfe, però sí que et diuen, preferiria pagar però que funcionés bé. Clar, ara últimament hi ha moltíssims problemes i moltíssims col·lapses i l'AP7 a rebentar i la gent el que vol és que funcioni perquè puguis anar a treballar, a estudiar o a fer oci i que hi hagi oferta diversa i evidentment també la sostenibilitat i pel medi ambient i la inclusió, com hem dit, no? Que en aquest congrés hi ha, que no sigui que no pensis només en les persones cegues o en les persones que van en cadira de rodes, sinó en aquelles persones grans, que tenim una població que cada vegada està més envellida, amb els nens, és a dir, que sigui inclusiva i que tothom pugui tenir oportunitats.
Aurora, aquest miratge que vam tenir del teletreball, que sembla que descongestionaria una miqueta el transport públic i el trànsit de vehicles, ha estat això, ha estat un miratge. Finalment hem tornat a on estàvem. No ha funcionat. Això podria ser un ajut, és a dir, si penséssim més en el teletreball, perquè la gent no hagi d'interactuar tant en el cas de Sitges, doncs, en Barcelona o en...
Podria ser, però, per exemple, en el cas de poblacions anem més cap a l'interior, que com més a l'interior vas, pitjor transport públic hi ha.
No, clar.
Clar, la gent et diu, molt bé, jo me'n vull anar a viure allà perquè puc fer teletreball, però, clar, vull tenir alguna connexió, perquè si un dia me n'he d'anar a Barcelona o he d'anar, no puc tardar 3 hores o 4 o esperar a veure que passi... Amb el transport a demanda que dèiem, hi ha llocs que també s'han fet feina, diguem, o proves amb taxis. O sigui, hi ha la demanda amb el bus, amb el taxi, compartida, tenir un cotxe en un poble que és per qui vulgui utilitzar-lo.
Jo recordo una dada, clar, un pot pensar, quin dispendi el taxi, no? Quan es va estrenar a l'aeroport d'Alguaire, Lleida d'Alguaire, es va posar durant 6 mesos un autobús. Amb unes petites freqüències. En 6 mesos, sabeu quants passatgers hi van anar?
Sí, va sortir el TENA, sí, ho recordo.
7 passatgers, mesos. Clar. Haver posat taxis a demanda que hagués estat infinitament més barat i més còmode pels usuaris.
Clar. A la comarca d'Òdena vam fer una prova amb l'AMTU, precisament, que era la mobilitat compartida, que era cotxe elèctric i moto elèctrica. I era això, que tu podies anar a un lloc amb un cotxe, deixaves el cotxe, allà agafaves la moto i anaves a l'altra població perquè estava més a prop, fins i tot dintre aquella població podies agafar un patinet, i tot era compartit, tot eren targetes, compartit, i ja està, i els vehicles. I bé, va funcionar bé, és a dir, va ser una prova, i clar, encara hi ha gent que no ho entenia, això, com? L'agafo a Igualada i el puc deixar a Òdena, el que faig... Però són aquestes micromobilitats que, depèn quines zones, doncs seran molt interessants.
Estàs parlant de la feina que feu a l'AMTO. La política i la mobilitat de vegades no sempre encaixen bé. És un tema polèmic? Quan entra al ple temes de mobilitat, hi ha consens? O aquí també hi ha punts de vista i opinions, models de país que entren en conflicte?
També pot haver-hi, com sempre amb tot, sempre pot haver-hi conflicte, però sí, perquè hi ha gent, això, que aposta, per exemple, no? Un lloc turístic, ha d'haver-hi molt de pàrquing, la gent ha d'arribar a tothom, ha d'arribar fins a davant
encara
de la platja...
Encara hi ha aquest posicionament polític?
Alguns sí, encara hi ha, i aleshores, clar, has d'anar explicant, no, és que no has d'arribar dins de l'aigua quasi amb el cotxe. El cotxe l'has de deixar en un pàrquing dissuasori, tens altres mitjans per arribar... És a dir, sí que hi ha controvèrsia encara. És cert que cada vegada... també la gent comença a tenir més al cap, no?, el tema de que no podem anar fent, no?, contaminant d'aquesta manera tot arreu, clar, perquè és que si no voldrien l'autopista que arribés dins de la platja, però encara...
O la botiga de Macarrons.
Nosaltres, per exemple, vam treure tota una zona blava per posar un carril bici, home, doncs la gent va dir, home, és que davant del passeig, que allà es pot
I
aparcar...
I el carril bici doncs no el fa servir ningú, sí, perquè no, és que no la sensació...
I no
que
el fa servir moltíssima gent.
El Dani Ramírez, el meu company del temps, per exemple...
Per portar el cotxe fins a la platja no cal ser regidor. Això jo t'ho fa un nen de pàrvols, és a dir, que no cal que estiguis ocupant. És una qüestió de combinar la sostenibilitat, el confort i la seguretat amb el desenvolupament de la vida, que això és innegable.
Exacte, i adaptar-se a cada lloc, perquè cada lloc és diferent. Jo puc dir una població doncs, que pot anar a molts llocs a peu, però és cert que hi ha altres llocs que hi ha moltes pujades, baixades... Vull dir, en cada lloc la mobilitat s'ha doncs, d'adaptar en aquell espai, no? Però sempre, això, donant que sigui inclusiva per tothom... i vetllant, sobretot, per la sostenibilitat de tot aquell entorn, no?
Presidenta de l'AMTO, alcaldessa de Sitges, 25 i 26 d'octubre és la data. Inscripcions, qui s'hi pot inscriure? Gent dels municipis, tècnics, m'imagino que gent del sector... Explica'ns una miqueta. Bé, a través del web, evidentment.
Clar, a través del web, on hi ha un enllaç per inscriure's, es pot inscriure qui vulgui, qui tingui interès en qualsevol
Sitges,
taula. És a l'Hotel
Melià,
on fins ara s'han fet el Festival de Cinema, i per tant, hi ha un programa on hi ha totes les taules, on hi ha els fòrums, per tant, qui tingui interès en algun cas concret, doncs pot anar, i si no es pot, evidentment, inscriure pels dos dies. Però és evident que hi ha, doncs es parla del transport flexible, de la transformació de les ciutats amb l'impacte que tenen les noves mobilitats, la mobilitat i la crisi energètica, és a dir, temes molt diferents i, per tant, entenem que hi ha gent que té més interès per uns temes que uns altres, però és un dia i mig, perquè pràcticament no el 25 és tot el dia, el 26 és fins al migdia, per tant, es poden quedar Sitges i ja està.
Interessantíssim.
Vineràs?
I si tinc oportunitat, a Sitges, sempre.
Home,
al
sempre
Congrés,
que puguis, clar.
Si tinc oportunitat, sí que arribaré.
Perfecte. Doncs ho deixem aquí, Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges i presidenta de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTO. IMC 22, aquest International Mobility Congress en aquesta vila del Garraf. Moltes gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, l'alcaldessa de Sitges presideix l'AMB o l'AMTO? Una pregunta d'una dificultat tremenda. Si l'encerteu i sortiu triats, triades en el sorteig, doncs un lot de mel alemany amb mel, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona serà el vostre premi. L'univers alemany, doncs recordeu, quilòmetre zero al peu del Montsec. I de la setmana passada, llar i consum responsable, quan residus s'han retirat els voluntaris de Projecte Libera de les platges en un dia. Doncs eren 7 tones.
L'ampolla de Cava Brut Reserva Gentilesa d'Agustí Torelló i Mata que marxa cap a Olesa de Montserrat, la guanyadora, la Lourdes Dinarès.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Jordi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, això va de tardor, avui?
Sí, va de tardor, i tant, i tant.
Fruit de tardor per excel·lència.
El moniato.
Escolta'm, conreem molts de moniatos a Catalunya?
A Catalunya no és un cultiu especialment nombrós, important, perquè la veritat és que ens hem especialitzat en altres coses potser més emblemàtiques. Per exemple, al Maresme, els litorals catalans es fan tomàquets, es fan molts bròquils, però el moniato ha quedat una mica apartat. Però antigament era un cultiu molt important i amb una presència pràcticament a tot el litoral i prelitoral català. Vull dir que l'hem abandonat, però l'hem de recuperar. Una mica és el que parlarem avui.
Ara se m'acudia. Un dia hem de, jo diria que tornar a parlar de la carbassa. T'ho dic perquè tinc la sensació, ara que parles de recuperar o perdut, etc, que la carbassa, aquesta, entre cometes, moda, etc, de més cremes, de més d'això, dona la sensació que està agafant una mica d'empenta. No sé si és una sensació o hi ha una realitat constatable. Però, en tot cas, si vols, anem al moniato i ja parlarem de carbasses.
No, de fet, el moniato i la carbassa, diguem que els col·locaria al mateix bloc,
d'acord,
que serien aquells cultius que els nostres avis els feien per engreixar els porcs, perquè per alimentació humana estaven mal vistos.
Ja.
I realment ara estem canviant aquesta tendència, no? És a dir, els porcs els engreixem amb cereals, abans nosaltres ens engreixàvem amb cereals, i ara diguem que estem canviant la dieta i tots aquests moniatos, aquestes carbasses, doncs ens les estem començant a fer servir per nosaltres. És curiós com gira el món. I no per bé, moltes vegades.
Sí, sí, clar. Escolta, explica'ns el moniato.
Sí, el moniato, doncs, ha sortit, ja l'hem tocat diverses vegades, però sempre m'agrada tornar-hi perquè per mi és una planta molt màgica. És una planta que els que l'heu cultivada o els que la coneixeu sempre és agraïda. És una planta que el que mengem no és el tubercle, sinó que mengem l'arrel. I quan la fas, és a dir, quan tu culls el moniato i el guardes, o l'any següent, a la primavera, el que fas és fer-lo brotar. I els grills que surten són els que arrenques i plantes. No plantes un tros de moniato, sinó plantes un brot a terra. Doncs aquest brot, que sembla inofensiu, que sembla moltes vegades fràgil, és absolutament vividor i és un cultiu que pràcticament amb 3 o 4 desherbades i regant-lo mínimament bé durant el principi del cultiu, arriba. No li has de fer tractaments fitosanitaris, etc, etc. Per tant, jo, a nivell agronòmic, el recomano a tothom, perquè és fàcil, és econòmic, i sobretot, i el que m'agrada més, és que té aquella màgia de que no saps què passarà fins que culls. És a dir, és un tubercle, és un arrel, perdona,
i és això,
està allà sota.
Està allà sota i dius, què en sortirà?
Exacte. I poques vegades et decepciona, que això és la part potser més maca, no?
Sí, dir, clar, perquè si estires aquell arrel i allà hi trobes, no sé, una cosa doncs menjada pels animalons del subsol o vés a saber què, doncs clar, no... Però sí, està clar. I escolta'm, el moniato el trobem ja des d'ara i fins...
Mira, bàsicament depèn una mica de la zona climàtica. És a dir, si el moniato es cultiva a Andalusia, pot arribar pràcticament a finals d'agost.
Ah, Déu-n'hi-do.
Nosaltres aquí... Sí, clar, va molt ràpid. És a dir, al tenir més temperatura el pots plantar abans i el cicle de cultiu normalment són entre 3 mesos i mig, 4, i per tant arriba abans. Nosaltres aquí el que és típic és que arribi a partir de finals de setembre, octubre i novembre. I després, la gràcia quina és? Que el podem conservar i el podem anar allargant durant tot l'hivern. A més, jo el que penso que és molt, molt important del moniato és que és una planta molt resistent a la calor. i penso, és una opinió personal, que està cridat a ser un dels substituts de la patata. Ja sé que pot semblar molt, molt bèstia dir això.
Sí, una miqueta,
però...
Sí.
Però els darrers anys, en les zones, diguem, mediterrànies o subtropicals seques, la patata està perdent molta producció. És a dir, els extrems de calor, la manca d'aquesta homogeneïtat de temperatura està fent que caigui en picat els nivells de rendiment i de qualitat. I el moniato, evidentment, també l'afecta, però no tant. I normalment els rendiments acostumen a ser bastant semblants. És a dir, no sembla que sigui poc productiu el moniato, però ho és moltíssim. I combinant aquest doble factor de productivitat i alhora millor adaptació a les condicions de sequera i de temperatura, crec que serà una espècie, un grup de varietats que tindrà molt recorregut els propers anys. I a sobre, que potser també és molt important, la concentració d'hidrats de carboni respecte a la patata és menor. Per tant, seria com un aliment molt més adaptat a les necessitats modernes, de més vitamines, menys hidrats de carboni, i sobretot potser també forces més minerals que la patata. Per tant, encaixa tot.
El moniato sempre tindrà un sabor més o menys igual, homogeni, o podem trobar tipus ben diferents de moniato?
Sí, hi ha moltíssimes varietats. Per exemple, els grocs, que són els taronges, que són els que més o menys associem tots al moniato, això seria la línia de les batates, batata de Màlaga, sobretot, però en el cas català i en el cas sobretot mediterrani, diguem, més frescal, els moniatos aquí eren blancs. Normalment eren blancs o vermells de fora i de dins eren d'una carn blanca tirant a crema. Per tant, nosaltres, tradicionalment, els avis i tothom que li deies moniato era una planta blanca de dins i vermella o morada, cremosa de fora. Per tant, n'hi han de molts tipus i, sobretot, la gràcia quina és? Que moltes de les varietats locals que havíem perdut, gràcies a aquesta, diguem, posada de moda de les propietats nutricionals que té, doncs permet recuperar-les. Nosaltres, per exemple, ara estem treballant amb dues varietats, una que la vam localitzar al Vallès i l'altra a l'Empordà, i curiosament són totes del mateix tronc comú, que hem trobat també a Mallorca, que hem trobat a Menorca. Recordo una visita a Menorca i al mercat d'Es Mercadal el vaig veure i dic, ostres, dic, si és com el que tenim a l'Empordà. I de fet això t'anima, no? Perquè veus que encara que siguin petites illes, petites explotacions, totes venen d'aquest tronc comú d'aquests moniatos blancs a dins i vermells a fora.
Déu-n'hi-do. Clar, jo... El moniato blanc t'haig de confessar que no l'he provat mai, d'acord? Aleshores, clar, si tu em dius s'acosta la patata, fantàstic per mi, pel meu paladar. Si estem amb el gust del moniato taronja, a mi massa dolçó, no sé on estem.
Sí. De fet, una de les característiques d'aquests moniatos més antics és que no tenen res a veure amb les batates de Màlaga.
D'acord.
És a dir, són, evidentment, dolços, però són d'una textura més dura, no tan pastosa com acaba sent la batata, i sobretot el gust és molt més intens i tendeix cap a avellana, cap a nou, cap a fruit sec. És a dir, és una cosa absolutament diferent. És a dir, la batata predomina aquest gust, com ho diria, dolç i empalagós.
Per mi, sí.
En canvi, l'altre és això, és com si fos una ametlla o una avellana lleugerament endolcida. Que a nivell organolèptic, la veritat és que fa que sigui molt més menjable.
Doncs, escolta'm, el primer que faré és anar al pagès de confiança i segur que en algun moment, si no ho té, em pot portar alguna i provaré aquest moniato, el més blanc, evidentment, a veure si em pot acabar interessant de cara al futur, perquè si em dius que les patates cada cop pateixen més aquestes calorades, doncs potser haurem d'anar per aquí.
Si no, ja te'n baixaré algun.
D'acord, d'acord. Doncs vinga, farem un pica-pica amb moniato blanc.
Molt bé.
Vinga, adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.
El concurs.
Anem al concurs. Quin tipus d'estructura és el moniato? Un tubercle o un arrel? Una ampolla de cava Brut Reserva, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. I de la setmana passada de mobilitat, amb quantes hores podria fer-se el trajecte Barcelona-Andorra-la-Vella amb tren? Doncs el lot de 5 paquets de càpsules compostables, o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt, una de les 3 opcions de cafè novell, residu zero és el premi. Que marxa cap a Santa Coloma de Gramenet. La guanyadora, Maria Àngeles Ruiz, que deia de forma correcta que aquest trajecte es podria fer en 2 hores i mitja.
Meteotaula. Meteotaula.
Doncs ens entaulem amb vi novell. Què és el vi novell? Per què una festa del vi novell? Ens ho explica el membre de la comissió organitzadora d'aquesta festa, l'Oleguer Brunet. Bona tarda, Oleguer.
Hola, bona tarda.
Que, a més, ets propietari d'un celler a la D.O. Pla de Bages, que és Vins Petxina.
Sí, bé, de fet, t'explico jo. Jo sóc cap de Manresa, però sóc un celler, tinc un celler negociant, i això significa que elaboro vins a diferents llocs. I en aquest cas, els elaboro tant a la Conca de Barberà, aquests novells, com a la zona de Tarragona.
D'acord. O sigui, tu estàs ubicat a Manresa, però les D.O. són Conca de Barberà i Tarragona.
Exacte.
D'acord. En parlarem un altre dia, evidentment, sí. En parlarem. Escolta'm, per què una festa del vi novell? És a dir, primer situem-ho. Què és el vi novell?
Val. Tu em sabries dir què deu ser un vi criança?
Home, jo entenc que s'ha criat molt temps en el celler.
Val, doncs, i un vi jove i un vi gran reserva, més o menys aquests noms els
coneixem. Jo entenc
que
un vi jove seria un vi novell, però potser ja m'estic equivocant. Potser el novell encara és més nou que el jove.
Exacte.
És a dir, jo entenc que és una gradació temporal.
Sí, el vi novell és més jove que el vi jove. Fent servir aquesta paraula igualment per entendre'ns, però vindria a ser una mica com si féssim una comparació amb formatges, com si el vi novell fos el mató dels formatges.
Val.
I, en canvi, el vi jove...
Seria mató, tendre, semi i curat.
Exacte.
D'acord.
Val.
En aquest... reserva seria el curat.
Exacte.
D'acord.
Ben bé això. Llavors, com els matons, el vi novell té una data de consum. En teoria, no és una data única, no és un sol dia, és una temporada que dura 3 o 4 mesos, ben bons.
Si no, se'ns farà agre ràpidament.
Més que agre o dolent, després, si vols, podem tastar un elaborat fa pràcticament 12 mesos o 11 mesos. Veurem que es descomposa. Com que l'hem fet més ràpidament, no s'ha estructurat, i acusa més el pas del temps. Però, en canvi, gràcies a no reposar, no perd alguns dels aromes i gustos que té al principi de tot, quan el vi acaba de fermentar, just acaba de fermentar, i el que volem, doncs, és preservar això. Normalment el vi fermenta, reposa una mica perquè s'estructuri i un cop està estructurat llavors ens aguanta tot l'any. Això seria un vi jove. Quan deixem que a més d'estructuri doncs s'arrodoneixi una mica, es reposi encara més, ja comencen a ser els vins doncs de criança o semicriança o reserves, etc. I depèn de com el guardem, és d'una manera o d'una altra. Però el vi novell és acabar de fermentar, embotellar i vendre.
D'acord. veig que aquesta festa hi participaran 13 cellers de 7 DOs i que aquest any això va ràpid perquè s'ha avançat la barema uns 15 dies de mitjana, perquè això també va per barris.
Sí, aquest any el temps ens ho ha posat malament, però amb els elaboradors de vi novell ara tindrem una part bona, que és el fet de que tenim una mica, no tenim la pressió del temps. De vegades arribem molt, molt justos a l'11 de novembre, que és la data tradicional en què el vi novell pot sortir a la venda. Nosaltres el que hem fet...
Sant Martí.
Exacte. Com a col·lectiu el que hem fet és intentar ordenar-nos una mica, agrupar-nos, donar-nos suport perquè puguem explicar el que és el vi novell i pugui arribar aquest missatge a la gent, perquè la gent com a mínim sàpiga el que pren i quan l'ha de prendre. No? Nosaltres el vi novell diem això, que el pot prendre des de Sant Martí fins a la Candelera, no? Més o menys. També es pot acabar prenent fins a finals de març i està molt bé, no? Perquè avui en dia els vins estan més ben fets, aguanten més bé, no? Però, en general, tenim aquest poc temps. Ara, normalment sempre hem de córrer, aquest cop correrem, però potser no tant.
Uh-huh. Escolta'm, què hi trobarem en aquesta festa? Serà per Sant Martí, realment? Sí. Faci l'estiuet o troni o faci el que faci, no ho sabem encara, evidentment. Què ens portarà aquesta festa? A on la podrem gaudir?
Mira, aquesta festa fa uns 6 anys que la vam muntar, bé, la vam fer 4 anys al Palau Robert amb l'ajuda d'Incavi, que ens faciliten l'espai i ens ajuden amb la logística, i els dos últims anys, pel tema pandèmia, doncs no l'hem pogut fer. Llavors aquest any tornarà a ser a Barcelona el dia 12 de novembre. El dia 11 és el divendres, doncs el dia 12 de novembre al Palau Robert tindrem un dia en què tots els cellers de Catalunya que fem vi novell, etiquetat com a vi novell, etc., doncs estarem allà. Som 13 cellers de 7 denominacions d'origen de Catalunya. Tenim aquest any en sumem una més, sumem un celler més. Cada any
tinc apuntat Pla de Bages, Terra Alta, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Conca de Barberà, Montsant... Això mateix, 7.
7, exacte. Sí. Ens falta... Les altres que ens falten, Cava, per exemple, no
és... Ens faltaria Alella, ens faltaria Tarragona...
Alella i Tarragona, aquests aquí, ens faria molta il·lusió que aviat en poguessin fer.
Bé, segur que, clar, que també hi poden entrar.
Som un col·lectiu obert, no estem tancats, només hem intentat posar doncs, unes bases de qualitat perquè el client pugui entendre que aquest no és un vi que després el tindrem igualment, però que l'hem tret abans, sinó que està pensat per tenir aquesta frescura, aquesta xispa, aquesta fruita que té un vi novell, que els altres doncs, ja no la tenen tant. No? Una mica com el que et deia, no? El mató recorda molt la llet, el formatge tendre també la recorda, però ja no té aquesta frescura que té un mató. No? Doncs el mateix passaria amb un vi novell o un vi jove, que és un vi una mica més estable, una mica més serio. Aquest és un bebè i de vegades surt com vol, no?
Escolta, anem a tastar, ens ho has portat. Ens has portat dos vins. Comenta'ns què hi posa aquí aquesta etiqueta tan xula.
Bé, jo en aquest cas sempre intento explicar una miqueta el que és l'any, no? Perquè tinc la il·lusió...
Clar, d'entrada, perdona, puntualitzem que no ens has portat vi del 22 perquè no existeix encara.
Exacte. He portat dues ampolles de l'any 2021 elaborades en el mateix celler, amb la mateixa varietat, de vins del raïm de la mateixa vinya. En aquest cas, un està pensat per ser vi novell i l'altre està pensat per ser un vi amb un cert repòs. No diria un jove, sinó un vi amb una certa
criança
en ampolla. Per tant, aquí no hi ha ni pas per fusta ni res. Però volia ensenyar-te una mica com evoluciona, que el vi novell doncs, ja té un color una mica més trencat, més oxidat, ja es desmarxa una mica en aquestes dates, perquè ja fa uns 11 mesos que el vam embotellar. En canvi, l'altre, el vi pensat com a jove amb una certa criança en ampolla, doncs és un vi que ara mateix està en el seu apogeu, no?
M'imagino que, com amb els formatges, cal començar pel mató i acabar amb els curats.
Exacte.
Per tant, el novell primer, no?
Sí, jo faria això.
A veure...
aquest és un vi que a més, jo intento explicar que, com que explica l'anyada, no, per això faig aquestes etiquetes posant una mica el que explica, el que era el 2021. Val? Igualment és un vi fresc, agradable ara també.
És molt agradable, sí. molt.
Intentem que sigui així i que aguanti
bé. Arribat sense ser fresc, aquí segurament 8-9 graus li anirien bé, una
sí.
cosa així.
Aquest d'aquí especialment li va molt bé un toc de frescura, i més aquesta anyada que el vam fer, diguéssim, una mica més lleuger. De vegades hem de jugar una mica amb el que tenim. Cada anyada és una mica diferent. Però sí.
Vaja, tot i tenir un any, la veritat és que té consistència, és aromàtic, diria que acompanya amb tot. És sí. un vi, jo diria, fàcil.
Sí, busquem això, eh? Justament els vins novells són per això. I, de fet, és una festa perquè són fàcils i perquè són per tothom. És a dir, per tothom que pot beure vi, no? Però és un vi que no busquem grans complexitats, sinó disfrutar del que és tot el procés d'elaboració de vi, que moltes vegades celebrem la barema, que és fantàstic, però allò és la meitat del partit. Clar. Encara hem d'acabar de jugar a la segona part, i que això és la feina al celler.
Doncs, escolta'm, aquest culet que ha quedat, clar, jo és que no em vull veure ara més del compte, la boca aquí en aquest got, i anem a tastar aquest que dius que passa de jove a gairebé criança.
Sí, exacte.
Que és el mateix raïm.
És el mateix
per
raïm.
Per tant, l'heu tractat diferent.
Exacte.
Clar, l'anterior, que tenia un color més vermellós, gairebé...
Sí.
I aquest ja tendeix més a roig.
Sí.
A un color no negre, eh? Però sí més, molt més rogenc.
És més fosc.
Sanguinyolent, per sí, entendre'ns sí. una mica.
Juguem una mica més amb deixar-lo més temps amb la pell, que és de les coses que li aporta més capacitat d'envelliment, i alhora doncs, li dona doncs, matisos d'engust, però bueno, és un producte que està més fet.
Jo, que m'agrada molt el vi, jo em quedo amb el jove tirant a criança. No sé si això és general, és a dir, em dona la sensació que el que dius, potser la gent no tan avesada al consum habitual de vi, més de festa, de dir, va, escolta, mengem aquest tros de coca o mengem doncs, aquesta carn a la brasa o cosa lúdico-festiva... generalista, podríem dir,
sí.
doncs el jove és esplèndid, és vi de festa.
Exacte.
A més, i en canvi l'altre segurament és
un vi més de repòs,
més de conversa, més de
sobretaula,
sí, sí.
Justament aquestes són les grans diferències. A veure, és evident que quan tastis el 2022, doncs en el seu moment
explota més
i és la gràcia,
clar,
no?
Clar.
Però és, també m'ha agradat veure doncs, aquesta diferència entre un vi, diguéssim, fet amb el mateix raïm, però fet amb una tècnica que et porta unes coses, i el mateix raïm treballat d'una altra manera que t'emporta unes altres, no? I, i el novell té això. Però justament jo crec que el novell, una de les coses molt xules és que ens explica, una mica ara que ho comentàveu en una altra part del vostre programa, aquest desarrelament que de vegades tenim la gent més urbana del que és el món del camp, no? El món més agrícola. Doncs amb els formatges, per exemple, jo si vull comprar un mató vaig a la xarcuteria i el compro. No tinc cap problema, no tinc cap dubte que ho trobaré. En canvi, de vi, per exemple, tampoc tinc gaires dubtes de que ho trobaré, però de vi novell només ho trobaré en una època, no? I
clar.
Això és perquè el raïm només hi és una època.
Clar.
De llet en tenim tot l'any. Però clar, poder explicar que això és un producte de temporada implica que la vinya té un període en tot l'any, i per tant és un vi que, tot i ser festa,
el tens quan el tens.
Sí, t'ajuda a entendre una mica... a tot el teu entorn, a rural,
el pas
rural,
del temps,
etcètera.
El calendari circular cada any, etcètera, etcètera.
I a part una altra cosa que jo crec que m'agrada molt.
Hem d'anar acabant, digues, l'altra
doncs
cosa ràpid.
Deixa'm dir-te que l'altra cosa, que aquest és un producte nostre, que això es fa a tot Catalunya, que és una tradició que podem contar que es fa a totes les denominacions d'origen catalanes, perquè de sempre el vi novell ha estat. El que passa és que últimament l'estem perdent, per això ens vam ajuntar, però, ostres, seria una llàstima que ho deixéssim perdre, aquest petit diamant en brut, que s'ha embrutat,
que
sembla
és
una mica carbó.
Que obrim temporada.
Ah, exacte. I clar, que és nostre, ens fa nostre.
Uh-huh.
Ens fa
perfecte
ser el que som.
Fantàstic. Doncs entrevista arrodonida, festiva, amb el vi novell de la mà de l'Oleguer Brunet, com a membre de la comissió organitzadora d'aquesta festa del vi novell i propietari del celler Vins Petxina. Que vagi molt bé, doncs, el 12-13 de novembre al Palau Robert.
Moltes gràcies.
Un plaer.
Igualment.
El concurs.
Anem al concurs. En el vi novell 2022, en aquest conglomerat, aquesta festa del vi, quantes DOs hi participaran? Un lot de 5 paquets de càpsules compostables, o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Una de les tres opcions ha de triar el guanyador o la guanyadora. Tot això de cafè novell residu zero. I dos concursos més de la setmana passada. Un, l'empresa i comerç Green. Quin serà un dels principals patrocinadors de la propera cimera del clima? Coca-Cola. El Santi Sánchez de Barcelona s'emporta el llibre Com és la teva energia? De Lucía Serrano, gentilesa de Barca Nova Editorial. I de la setmana passada, l'altre concurs pendent de signar guanyadora, en aquest cas, l'entrevista Green. On es venen més cotxes elèctrics, a Portugal o a Catalunya? La resposta, a Portugal. Un lot de mel alemany al premi i l'Araceli Boyer, del Perelló, la guanyadora.
Quin temps farà?
Anem a quin temps farà. De fet, aquest cap de setmana, francament, no esperem complicacions. El temps serà tranquil, no s'esperen temporals, res semblant. I en principi, tot i que la temperatura avui dijous ha baixat clarament a l'interior i Pirineu, que és allà on es preveia, no es preveia descens a la costa, això ja ho havíem anunciat, doncs aquest cap de setmana continuarem amb aires temperats i suaus de l'Atlàntic. Per tant, el que esperem és que continuï una suavitat prou evident amb el termòmetre. No fins als valors escandalosos de les últimes jornades a Catalunya. Això no s'hauria de reproduir, però sí que, francament, la suavitat de temperatures seria més que evident aquest cap de setmana. Pel que fa a precipitacions, no n'esperem. Sol i núvols alternaran, més estones de sol a molts indrets interiors, més estones de núvols. Es podria arribar a escapar alguna gota el diumenge al Pirineu més occidental i, sobretot, dissabte. Aquí sí que Alta Ribagorça, Vallfosca, etc., podria tenir núvols més compactes, seria l'excepció, aquest dissabte, i precipitació entre feble i moderada. Seria en aquest raconet de país, l'extrem nord-oest. Peticions diverses dels oients. Ribes de Freser, Pablo Moreno, quin temps farà a partir de divendres? Sol i núvols, bo de dia, fresca, una mica marcada de nit, però cap cosa de l'altre món. Dissabte, Pili Martínez. Diu, bon dia, Francesc. Quin temps farà el dissabte entre l'Ampolla i Camarles? Entre les 10:30 i les 12:30. Diu que tenen bicicletada per demanar la gratuïtat de l'AP7 per a tots i totes entre Barcelona i València. No, home, no, això... No, home, no, això deu ser un fake. Quina gratuïtat de la P7, si fa més d'un any que és gratuïta. No, 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 això és un fake. Pili Martínez, sisplau. Anem a la Mercè Canudes. Plourà dissabte al Montnegre? Fem ruta pel Montnegre a peu. Doncs no, no farem ruta pel Montnegre a peu, o més ben dit... Ara volia fer una construcció, però m'ha sortit malament. Fareu la ruta, però el que no tindreu és pluja, sol i núvols i força bonança. Diumenge, Ivan Pau, farem la Via Verda Girona-Platja d'Aro. Quin temps tindrem? Cap problema, sol i núvols, Dolors. Diumenge, una barbacoa a Barcelona. Plourà? Doncs no, no plourà, sol i núvols i bastanta bonança. I el cap de setmana en general a Viladrau, Cristina Roca, Tomàs Cervera, Cambrils... En tots dos casos, el temps estable, tranquil, sense complicacions, sol i núvols alternant. I una petició ja a distància. Estem parlant de París. En el cas de París, ens demana el Jordi Bosch quin temps trobaré aquest cap de setmana a París. Doncs, en principi, el sol ha de ser present aquest dissabte i el diumenge s'anirà ennuvolant per ploure a última hora. La suavitat hi serà, però agafa una mica de roba d'abric perquè, sobretot en hores nocturnes, l'ambient pot ser fresc.
El concurs.
Anem al concurs. Meteocat ha posat al web un producte radar anomenat... A veure quines respostes ens envieu. Si guanyeu i el sorteig us afavoreix, oli d'oliva verge extra, quart de litre sense filtrar, arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day. Els darrers dies, aquest és el concurs de la setmana passat que ja té guanyadora, és d'Igualada, de la capital de l'Anoia. Els darrers 10 dies un huracà va afectar països com Guatemala o Nicaragua. Com s'anomenava? Doncs s'anomenava Júlia, aquest huracà. Aquest oli de Prior Day és el premi, Júlia és el nom de l'huracà i Margarida, el nom de la guanyadora, Margarida Tarrida d'Igualada.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, plouen granotes, concretament boira a la plana de Vic. Plouen granotes amb boira a la plana de Vic, foto del 15 d'octubre i, en definitiva, no és que ploguessin granotes, sinó que plouen granotes és la persona que ens fa arribar la fotografia. La foto és de boira amb dos cavalls, un terreny amb una mica de verda i el paisatge d'un trosset de la plana de Vic.
La setmana que ve.
Entrevista en profunditat, atenció, el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, el Pere Macias. Una entrevista que, bé, desprèn confiança perquè el Pere Macias no ha començat fa 4 dies en aquest món de la primera línia, ni política, ni d'enginyeria, ni de gestió, i bé, és una persona, ja l'escolta, voltareu constructiva, assenyada i contundent en les decisions. I a més també parlarem de llars de foc i de les vendes de segona mà a l'IKEA. Catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, 28.000 seguidors, 28.500 seguidors, i a Twitter més de 71.300, gairebé 50 aquestes alçades. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura, Francesc Mauri, les quatre persones que fan possible aquest espai. Que vagi bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.